ens havíem quedat amb allò de no la xarxa social, sinó l'ús del mòbil, etc, etc, socialitzar i tots els riscos que pot haver i els posicionaments personals i la responsabilitat personal que cal també assumir a l'hora de fer servir xarxes socials, connectar-se, etc, etc. Des del Centre de Reeducació de Vita al carrer Pau Barrabets, número 16. Roman, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Avui és un dia d'aquells per parlar també de l'ètica.
Que això cada dia va bé.
Cada dia va bé.
Sí, sí. L'ètica és una cosa que cal tenir molt present. El que passa és que ho es té o no es té. Val? Present.
Ah, ho
cada
es té.
Dia, cada dia tenim dilemes ètics.
D'acord, d'acord. Ho es té o no es té present.
Efectivament.
Com que ho hem escoltat molt aquests darrers dies, i hem de suposar que això també ho aprenem de petits, l'ètica, la moral, que són dos conceptes semblants o no?
Són semblants però crec que diferents. Jo, o com a mínim jo l'entenc una mica diferent. La moral és més social, és més compartida, és més cultural i l'ètica és més personal. No? És a dir, l'ètica és quan algú té que prendre una decisió i no ho fa, justament, ni d'acord a la moral. Si la fas d'acord a la moral serà una decisió més moral que ètica.
D'acord. És a dir, la moral té més relació amb la convenció social?
Exactament, exactament.
I l'ètica amb la convicció personal?
Exactament. O sigui, per exemple, Lacan, que és un psicoanalista, ell posa com a exemple de l'ètica el drama d'Antígona. Antígona era filla d'Edip i dos germans, un estava de rei, diríem, de la ciutat-estat, i l'altre la volia envair. Bueno, molt de Sòfocles, molt dels drames grecs, molt humans, per certs. No, ara també hi ha un país que ha bombardejat un altre. Bueno,
sí, sí, sí.
Era a l'estil de l'actual. I aleshores, al final, l'invasor va acabar mort, diríem, i el rei va dir, va condemnar a no ser sepultat i a deixar-ho fora de les muralles de la ciutat, a sobre de les pedres, perquè s'ho mengessin els voltors. I qualsevol que intentés enterrar-lo, el matarien. Clar, la germana d'Antígona diu, ostres, què faig? No? Si faig cas del meu germà, que a més és el rei, deixo l'altre germà sense enterrar. I jo com a germana tampoc puc fer això. Però si, no, però si faig el que entenc que haig de fer com a germana, desobeixo el rei.
Ei, i per també, tant...
O vaig en contra de la
un
llei...
Un dilema ètic.
Efectivament, això és un dilema ètic.
Això és un dilema ètic.
Perquè ella ho resol, bueno, d'acord als seus propis criteris i fent-se en càrrec de totes les conseqüències. Acaba fatal, clar.
Tenim dilemes ètics perquè hem après, o hem assumit determinats valors o conviccions, perquè si no els haguéssim assumit no tindríem problemes ètics, probablement, no?
Sí, a veure, que tinguem consciència o no de que ho són, ja és diferent.
D'acord.
Però diríem, efectivament creixem en medis on ens estan dient, si tot va més o menys bé, què es pot fer, què no, què signifiquen les coses, les conseqüències que tenen, com el bon obrar.
Perquè tot en el fons, Roman, té a veure amb allò que es pot fer, allò que no es pot fer i les conseqüències d'allò que es fa.
Sí, i que diríem, i que això que fas i que decideixes també diu del que ets. I aleshores, si
això
no
des, de,
vols,
des de petits, eh?
Això de petits. Comença, o sigui, va guanyant no, transcendència,
no.
Diríem.
No? Ja saben vostès que parlem d'això perquè és una època per parlar d'això, però això ve des de petits. És a dir, això no ho aprenem de grans. Això ho comencem a aprendre de petits.
Sí, sí. Efectivament.
Qui ens ho ensenya, això?
A veure, això ensenya, com es diria de sempre, la vida. Però diria, no, s'aprèn, no, com tantes coses que no s'ensenyen, però s'aprenen. Això és una frase que moltes vegades es dedica als pares, que els pares ensenyen molt més quan no volen ensenyar que quan s'aturnen a ensenyar.
Allò que deies tantes vegades en aquesta taula, de com aprenem, per l'acció dels altres.
Efectivament.
No? Més que per les paraules, no es tracta tant de parlar, sinó d'actuar.
Sí, exacte, o que quan el parlar va deslligat.
De l'actuació.
El que prima és l'actuació. No? És a dir, digues el que vulguis,
però jo et valoraré, fet, jo et valoraré pel sí, que has fet i no pel que has dit.
Efectivament. Doncs és en aquests vincles on s'instaura la... justament, no? la relació amb la llei, no? La relació, diríem, això amb el que es pot i el que no, els vincles socials, no? El que el que li fem a l'altre, o posar-se en lloc, bueno, totes aquestes qüestions que ens humanitzen. I bueno, això també alguna vegada ho havíem comentat, que per alguns antropòlegs plantejaven que justament el moment d'humanització és quan els grups d'homínids van començar a donar de menjar a qui no es podia sostenir per si mateix, fos perquè estaven ferits, fos perquè eren gent, eren grans,
d'acord, no? És a dir, quan que... va haver aquesta empatia solidària.
Exactament.
D'ajudar algú que no podia tenir el que tenia l'altre.
Sí, i que diríem sense cap profit. Sí, uh-huh. No, perquè aquella persona no servia per res, ja no caçava, l'únic que feia era consumir, diríem,
d'acord,
no?
D'acord.
Era un dependent, però uh-huh. per, diríem que assumir que és una decisió ètica, no? Que això es fa no per cap necessitat, tat, ni per sobreviure,
uh-huh. sinó per una reciprocitat emocional,
sí, per, sí, per un criteri, diríem, uh-huh. personal de això, ètic, de pensar què és el que s'ha de fer.
D'acord. Per tant, quan puguem dir què és l'ètica, o què és una persona, allò, quan algú diu, escolta, més que recta, una ètica irreprotxable, tal, quan definim una persona com una persona ètica, a què ens referim?
A veure, jo moltes vegades ho lliguem més a la moralitat que no a l'ètica.
Per allò de la rectitud moral, que diem moltes vegades.
Clar,
no?
Per exemple, és ètica quan un polític diu, ha passat això, jo... dimiteixo perquè faig això, perquè faig allò altre. Clar, això ni va amb els temps, uh-huh. ni l'aplaudiria a ningú. A sobre diran, home, és que t'estàs declarant culpable.
Uh-huh. De dir... Entre altres coses, perquè no està normativitzada l'ètica.
Efectivament, aquí està, no està normativitzada. Però ell diu...
Ni l'ètica ni la moral, és una altra llei aquesta.
Sí, és cert.
No, vaja, no es mou, ningú va al jutjat per una manca d'ètica.
Bueno,
pel resultat d'una manca d'ètica, sí, però per la manca d'ètica en si, no.
Bueno, a veure, els pobres jutges han de suportar una sèrie de coses, però, per exemple, per errors processals, per fallos, no sé, o sigui, hi ha assassins al carrer, uh-huh. hi han passat moltíssimes coses, però ells diuen, ells el que no administren justícia ni tampoc ètica, no? Ells administren la llei.
Exacte.
I ja està,
sí.
I no podem fer més.
Mm-hmm. Per tant, quan parlem d'una persona...
Sí, o sigui, si parlem de l'ètica d'una persona és que hem estat prou a prop com per saber que no per una vegada, sinó... Exactament, en el decurs de la seva vida, de les seves actuacions, hi ha una línia, no, que per la que sempre va. Mm? I...
equivocada o no?
No, la seva.
La seva.
Però diríem que quan fa les coses no és ni perquè sí, ni, i respon de les coses que fa. És que això és l'altre, perquè en l'ètica també hi ha una responsabilitat. Sí, no? D'assumir les conseqüències de les teves decisions.
Ens estàs parlant de valors molt lligats entre si, no?
Sí.
No hi ha responsabilitat sense ètica?
Bueno, la penal... No?
D'acord. La personal no.
Clar, la personal
no,
ja,
no.
Ja és
d'acord. Perquè quan parlem d'escrúpols, també té relació amb l'ètica? Una persona amb més escrúpols, una persona amb menys escrúpols?
Sí, també té relació.
També té relació amb l'ètica.
És molt interessant. Jo, el de la comissió, que no sé què és, el dels empresaris o... va dir una cosa de la picaresca.
Sí, i avui es parla molt de la picaresca, en el sentit d'un país on la picaresca forma part de la tradició històrica escrita en el seu
efectivament.
I valorada molt sovint, allò de la picaresca de l'espavilat, no?
Efectivament.
Doncs allò, Lazarillo de Tormes, que robava un cec, oi?
Sí,
i era un nen, però robava a un cec fins que se n'adona, no?
Sí, però a veure, sí, efectivament, però el sec també deixa el córrer.
També deixa el
córrer.
Però
justament, jo crec que, a veure, de vegades m'ha sortit així, aquí no hi ha hagut Revolució Francesa. Vull dir, un intent de que hi hagi una llei que reguli els intercanvis i que digui què es pot fer, què no, i el que s'ha de fer, com s'ha de fer, més o menys. Però no amb aquests marges on te dius, buah, tant dona 0,8 que 80 que 800, perquè de la picaresca, diríem, a la delinqüència, diríem, mm-hmm. no va tant.
No va tant si no hi ha límits
Exactament.
Que col·loquin les coses al seu lloc. No?
Sí, però diríem, perquè què és el que va dir aquest senyor? És que deixem d'aplaudir o de congratular, és a dir, s'ha de poder ser molt més crític i realment, o sigui, erradicar segons l'acceptació de segons quines conductes.
D'acord. O sigui, però aleshores, per què ens ha passat això? Perquè si aprenem de petits, diguem-ne, tot això que ens estàs dient, és que no devem haver assumit prou aquests aprenentatges per ser tan, no sé si dir, laxes amb determinades actituds o...
És que, a veure, els aprenentatges familiars estan dintre del context social i cultural. Aleshores, si el context social i cultural és el que és, pues no...
D'acord.
No? Tot van, tot allò, que, allò, línia.
Allò que poden dir molts pares, que tampoc poden lluitar davant d'un entorn molt, molt complicat, no?
Ens ho deixa a prop
d'allò que dèiem?
Sí, sí? Sí, jo crec que sí, del tema aquest amb les tecnologies, sí. Que és la mateixa qüestió. O sigui, els pares no han d'anar
a lluitar contra allò que no podran.
Exacte, ni lluitar contra el que no podran, ni deixar de posicionar-se, perquè tampoc poden lluitar contra la seva pròpia posició.
D'acord.
I això
és, a dir, els pares no poden renunciar a allò que ells creuen.
O la factura és cara.
O la factura és cara, d'acord.
I a veure, i això dona una ràbia que l'acabarà pagant el nano, segur.
D'acord.
Aleshores...
És a dir, la frustració dels pares de veure que allò que creuen i allò que pensen no ho poden en un gran percentatge aplicar al seu propi fill o la seva pròpia filla perquè el context no els deixa opció.
Efectivament, és que una cosa que és que la realitat és la que és. I més val això, no obrir els ulls i veure-la tal com és. Però això no treu que cada pare, en cada família hi hagi un posicionament personal sobre què fer i què no fer davant d'aquestes coses. Jo crec, i això, i aquesta diríem com a mínim hauria
és
de ser...
És interessant aquesta frase, perquè tal com estan les coses, la realitat és la que és.
Sí.
Però això no exclou que pares i mares facin el que creguin que han de fer.
Sí, més val.
Més val.
Més val. Jo crec que és molt més perillós l'altra posició. Sí, no, té el tablet, té, ui, que maco, mira que divertit. No, és a dir, que no és intrascendent. No és intrascendent ni inconseqüent. És a dir, que aquesta espècie de trivialitzar el que són decisions no ajuda tampoc. Dic perquè, o sigui, en general, les persones són bastant resistents als canvis. I quan més grans, pitjor.
Ens ho has dit sempre, sí.
Sí, això està en la naturalesa
humana.
És
propi, sí?
Sí. Així com els adolescents, o sigui, no volen saber el que faran d'aquí dues hores, per un adult això és un malson. No? Vol saber què farà aquest cap de setmana, l'altre, ja els que parlen per setmanes, la setmana 48 anirem a no sé on.
Com s'estructurarà la vida amb una certa seguretat, garantia.
Ah, aquí està. Que no volen massa ensurs, massa...
En una època en què res està assegurat ni garantit.
Bueno, i aquí ve part de la crisi.
I aquí ve part de la crisi.
Si el tema anterior, el de la ètica, és sobretot una crisi ètica, clarament.
Sí?
Clar, és una crisi, i per no entendre, sí, d'ètica i de cultures de funcionament tirant a perverses, no? Que no són insostenibles, perquè és que no tenen un fonament sòlid en els intercanvis.
L'ètica té a veure amb els valors que prenem?
Clar, sí, clar, i hi ha d'haver una ètica en tot, en el treball, en la vida, en les relacions... Inclús no es discuteix massa sobre això.
No, com si fes mal discutir-ho,
sí,
no?
Sí, sí, com si no fos necessari. I mira que
sí,
cada
perquè
dia...
Demà serà un altre dia i ja parlarem d'una altra cosa.
Cada dia ens confrontem amb decisions que són ètiques. És a dir, no, davant d'una cosa que em passa, per exemple, m'inventaré una excusa. Bueno, te la pots inventar, clar. Sí. Pots mentir, pots enganyar, pots falsejar, o pots dir la veritat i encaixar les conseqüències dels teus actes.
D'acord, el primer cop que enganyis tindràs un problema ètic gran, el segon cop el tindràs menys,
practiques
segurament ja arribarà un moment en què no caldrà plantejar-te cap problema ètic perquè et sortirà de dins ja mentir.
Efectivament, és a dir, sí, i probablement, tenim una facultat per enganyar-se fantàstica. O sigui, si ens passem de determinada línia,
És molt bèstia,
ja,
sí.
D'acord, vols dir que ja, ja no enganyats.
Vivim enganyats. Sí, però si passem la ratlla, ja ens creem el nostre propi món. I ens creiem també el nostre propi rotllo, diríem, no?
Sí, sí, és allò que ens has dit una vegada, el mentider que s'acaba creient la seva pròpia mentida i ja està, i ja no ho treus d'aquí un cop ha caigut en aquest parany, no?
Costa.
Sí. I tot això té relació amb els valors que aprenem de petits, amb les limitacions, sí. amb allò que hem de fer, no hem de fer, amb les normes, amb tot això?
Sí, com ens ajuden també a encaixar els cops, com ens ajuden a processar situacions i poder, no, tenir una perspectiva que il·lumini, que doni criteris, no, que doni elements. També funcionem per identificació, amb els pares, incorporem, diríem, coses. Això és fantàstic, per exemple, la gent gran continua parlant dels seus pares. I se n'adonen que fan coses encara responent
als desitjos dels pares.
Sí, exactament, els desitjos dels pares, com si els pares estiguessin allà presents.
Vols dir que en determinades situacions som més conciliadors amb determinades persones que amb d'altres, també?
A veure, jo crec que hi ha una cosa que és important. El que és important és saber-ho. Un ha de saber que, clar, com és aquesta persona, com jo sento el que sento, com li ha passat el que li ha passat, va.
Perquè, és a dir, és lògic, i també deu formar part de la condició humana, que en determinades persones, allò que diu, no, és que la veig amb més bons ulls, i com que la veig amb més bons ulls, doncs hi ha determinades coses que li accepto més que no a d'altres persones.
Això és així.
Això és així.
Sí, a classe, per exemple, quan és mestre, no, jo tracto tothom igual. Mentida. No tractes a tothom igual, perquè no pots, perquè no
es pot tractar
a
tothom igual.
Exacte, no en sabem de fer. O sigui, l'ordinador, i de vegades fins i tot diem, no, aquest ordinador a mi em té mania. Llavors, posa't tu, llavors que a tu no t'ho fa. I de vegades passa que ni l'ordinador tracta igual a les persones.
És a dir, acceptem que no podem tractar tothom igual perquè no veiem tothom igual.
No, ni nosaltres estem igual en tot moment, ni amb totes les persones.
Ni els altres ens veuen, òbviament.
Exactament, o sigui, fixa't, si tenim aquí un ball de mirades...
Per tant, el nostre posicionament davant de determinades persones mai serà, vaja, exactament el mateix sempre. Davant del que facin, davant del que diguin, no, davant del que...
Ni sancionarem de la mateixa manera segons quines opcions.
Segons qui ho faci.
Sí, sí, sí. Sí. Si és, a part, és que de vegades diem això, justament, fixa't, ho ha fet tal, diu, la seva raó tindria, tu no et preocupis que si ho ha fet és per alguna cosa, ho ha fet l'altre, diu, què vols, què vols, aquell, ja saps. És a dir, sí que contextualitzem molt i subjectivem molt. Bueno, vet aquí l'altre inconvenient de les noves tecnologies, que dessubjectivitzen molt. No, fixa't, una cosa, ahir, mira, l'altre dia em vaig deixar de dir-ho, però abans d'ahir feia una presentació clínica jo al Col·legi de Psicòlegs de Catalunya sobre un cas d'un infant, i es titulava El llenguatge infantil en la psicoteràpia psicoanalítica. Dic pel llenguatge infantil, justament una de les característiques és que la literalitat del text no és el que dona, el que té més significació, perquè l'adult es vol cenyir o agafar la paraula, i l'important no és la paraula aquella, o sigui, perquè, sinó el fet que el nano intenta denunciar, pronunciar alguna cosa. I què és el que passa amb les noves tecnologies? Que quasi tot és texta. Ara, una conversa telefònica és una relació personal brutal. Si no envies un text, no parlaràs, perquè fins i tot parlar per telèfon ja és un acte ja tan íntim, tan personal. Si t'has de, o sigui, si t'has de deixar, com a mínim truca. Però ja no és, escolta'm, ves i presenta't. No li envies un SMS. I quin problema té el text? Que el text, no? Si tu poses, ets un tonto, sí. ja. Perquè era una broma. Perquè, clar, és impossible, saber. Si tu et presentes davant de mi i em dius un tonto. Igual et pego, perquè no és t'estàs posant amb mi perquè tu has vist en els ulls, en la mirada, en l'expressió. És a dir, en l'enunciació d'aquelles paraules és on es veu molt, diríem, que, des d'on es diu, des de quina posició. Les paraules poden ser les mateixes, no és el mateix si les diu Rajoy, si les dius tu, si les diu jo.
O si no les diu. O si no que també diu, ho interpretem d'una altra manera.
Mira que bona aquesta. Sí, sobretot les que no diu.
Però vull dir, els silencis també són interpretats.
Absolutament.
I depèn de les circumstàncies i de qui els hagi de trencar, també són interpretats d'una manera o d'una altra. No?
Sí.
Sí.
És que aquests són els, finalment els tres termes del llenguatge. No? La emissió, on hi ha l'enunciació, l'enunciat i l'intèrpret, el que escolta, que interpreta també des de la seva pròpia capacitat de decodificar. I de vegades pot dir, sí, tu m'has dit que m'estimaves, però veig foc en els teus ulls. Dius, ostres, però si jo... que jo t'he dit que t'estimava, vale? Si no em creus el que...
En tot cas, les noves tecnologies ho han posat més fàcil a qui els costi dir determinades coses.
Efectivament, sobretot les afectives. A veure, els mails són, per exemple, per la feina, són fantàstics. Per què? Justament, no t'enrotllis, digues quin és el punt, l'1, el 2 i el 3, no cal dir ni hola ni adeu, fiques i queda totalment desafectivitzat i és operatiu plenament. Fantàstic, normalment per la majoria de les feines ja està bé. Però per les relacions personals, justament les converteixen com si fossin de feina, no? Com si tractéssim amb objectes, despersonalitza. O tendeix a fer-ho.
Suposo que refereixes a no sé que hi hagi una relació personal molt evident ja, que aleshores es manté viva gràcies
al correu. O es complementa,
o el que sigui.
Tot això hi és. Ara, el que passa és que també hi ha com efectes com de contagi. No ens adonem. No? Això és com tot. Tu no necessites un mòbil, no necessites un ordinador, d'acord, necessitem menjar, això sí,
vestir-me més necessita?
O menys, exactament, necessitar l'aigua i poca cosa més, no? I amor, que això també. Però necessitar les TIC, relatiu, no? Relatiu. Si te'n vas, no sé, a viure a bosc, pues no sé si
seria molta falta. Necessitem amor.
Això sí, que direm que és una necessitat...
Una necessitat...
Sí, més emotiva, però també necessitem. Però el que és cert és que l'ús dels objectes i de les tècniques aleshores passen a convertir-los en una necessitat. Perquè aleshores sí que ja dius, ui, se'm va la llum, què fem? Ja està, no puc anar al banc, no puc contestar, no puc treballar, no puc fer res, no puc divertir-me, no puc mirar pel·lícules... Aleshores, clar, ens anem generant dependències perquè es fa d'ús quotidià i clar, aleshores l'incorporem, però paguem preus. Per exemple, jo, perquè estintem, això diríem, no subscriu només a l'àmbit de les TIC, no? De les tecnologies, sinó que ho apliquem també a altres coses. Si jo et dic digue'm què faràs, jo vull que em contestis ara, no que em contestis d'aquí a mi, si tu li dius, sí, clar, ja t'ho diré, no, que m'ho diguis ara, no? I tot és ara, perquè justament la tecnologia, aquesta és la tecnologia de l'ara, ara t'on viu, ara t'arriba,
ara contesto,
exacte, tot és ja mateix. Per exemple, hi ha converses d'aquestes que tenen els joves al dematí, que si tu contestes per la tarda se te'n fotran, escolta'm, si tot això ja m'estàs parlant del segle passat, quin interès té que tu contestis a la tarda que estava passant al matí? Això ja està oblidat. Ja ha passat. Vaig enviar, per difondre la sessió aquesta clínica, pel WhatsApp vaig fer un difundir. No? Fas com el mateix missatge i envies fins a un màxim de 25 persones. Val? És una manera pràctica, en comptes de fer-li una a cada un, fas un i l'envies a 25 i d'un clic surten tots.
D'acord.
Fantàstica.
I et van contestar els 25 a l'hora?
Nox. Mira, va ser molt... Al cap de 5 minuts m'havien contestat 3. Els 3 més joves, o les 3 més joves... Després, uns altres que van contestant al llarg del dia, ja són més grans, contesten quan poden...
D'acord, i uns altres que no van arribar a contestar.
I diria 3 quartes parts...
Tres quartes parts de 25 que no van dir res.
O sigui, quan me'ls vaig trobar en un altre moment, com va anar?
Però esclar, ara et preguntaria, que em dius, els més joves són els que van contestar més ràpid.
Sí.
Bé, doncs què és preferible? Algú que et contesti o algú que acabi sense contestar-te?
A veure, justament, també això introdueix un còdic de comunicació. O sigui, és, entre cometes, mala educació.
Perquè no anava a dir, contestes o no contestes, però algú es va veure l'obligació de contestar-te, l'obligació,
o
no allò de dir, no, l'haig de contestar.
És, et diuen, és per ell, per als més joves, és com que tu li diguis, li parlis en directe, sí, i no et contesti.
D'acord.
Li fa igual d'estrany, eh? Han de contestar. Han de contestar, perquè, o sigui, és igual, o amb un dit amunt, amb un ícono, amb un que vagi bé, no vindré, però,
això
però gràcies.
No, això no deixa de ser una qüestió també d'educació. Parlàvem fa quatre dies que potser en els correus electrònics ara ja no es diu bon dia no, o no sé què, però en canvi el que acabes de dir demostra també que hi ha una certa, allò de dir, bé, m'ha dit alguna cosa, m'ha convidat a alguna cosa, per tant jo haig de contestar alguna cosa.
Hi ha uns còdics,
en algun moment o altre.
Sí.
Sí.
A veure, pots no fer-ho.
Sí, està clar.
Pots no fer-ho. Però clar, estàs delatant, diríem, la teva data.
I que el que ha enviat la invitació pensi, bé, ja està, i no tingui més conseqüències el fet de no esperar la resposta de les dues terceres parts de 25, no?
Sí.
Però suposo que no deixa de ser lògic esperar una resposta d'algú.
Sí, que té, sí que té una lògica també, o sigui, és relativament era més la curiositat
de veure què passa.
Sí, les diferències que es generen. I veus qui...
Ara Déu-nos en guard que tinguessis un grup, no ho sé, de 40, 50 o una llista de 100. Perquè aleshores o treballes o contestes.
Bueno, exactament. És que sí. Hombre, ja ho dius bé. Tu saps les hores que es passen amb això. Tu saps la velocitat que escriuen. Bueno, per això ja fa anys que hi ha concursos de...
Però ho dic... Però...
Sí. Escolta'm, això... A veure, és... No sé, més que un animal de companyia, és no ho sé. O sigui, qui
surt... Anava a dir, són molts animals de companyia, perquè s'ha de dir molts.
Sí.
O poder anar a parar,
però,
no?
Sembla que d'animal poc, eh? Però fixa't, o sigui, sortir al carrer sense el mòbil és com sortir despullat, pràcticament. O sigui, un jove no se li passa pel cap.
Mm-hmm. Ni a la majoria de nosaltres, probablement.
Sí, ja, cada vegada més.
Mm-hmm. Quan fa 20 anys, la persona que duia un mòbil era un esnob, com una casa que feia, amb perdó, el merda, parlant pel carrer o trucant des de dins el cotxe.
20 em semblen molts, eh?
20? Va, posem 20. Inicis dels 90.
2003, val.
Inicis dels... Va, posem 20.
Sí, però tira una mica més, eh? Jo diria que...
Quan la gent anava amb aquelles sabates...
Sí, però eren pocs, aquells eren d'empresa...
Per això dic que aleshores això era un... Sí. Era un senyal de distinció.
Sí, exacte, això era d'executius.
I ara, qui no ho porti, s'exclou,
sí,
diguem-ne, però... d'un àmbit en què es mou bona part del món, no?
Efectivament. Per això deia que hi ha una realitat, que és la que és.
I que és una mica, vols dir, inútil contraposar-s'hi...
Bueno, a veure...
Sinó que val la pena aprofitar-la en els avantatges que té.
Si vols. Però en tot cas és la que és, posar-te en contra, posar-te a renegar, a esperar que sigui d'una altra manera, o sigui, només et desgastaràs. El punt és, sabent que és així, què faràs? Això, te n'aprofitaràs de la part bona que té això, com et posicionaràs davant dels fills, quan agafes d'això i en tot cas això, jo crec que un problema és quan es perd la llibertat. És a dir, quan quedes com abduït, no? o alienat per l'instrument.
Perpètuament connectat.
Per exemple. Quan et sents obligat a fer no sé què. No, obligat no estàs. O sigui, són les teves tries. Si no vols, no ho facis. Si trobes que no ho has de fer, no ho facis. No pots dir, no, perquè és que tothom ho fa. Bueno, i... Però tu, si no et convé, si no vols...
Forma molt part de nosaltres també això del tothom ho fa, eh?
Sí... Més d'uns que d'uns altres.
Més d'uns que d'uns altres, però vaja, diguem-ne que això del...
El mateix que...
Nosaltres sempre pensem en això quan estàs en un lloc i veus una persona que fa una foto des d'un indret determinat.
Dius, deu ser maco.
Aleshores tothom fa la foto des d'aquell indret determinat. No veuràs ningú que la faci des d'un altre lloc, sinó que tothom anirà a fer la foto allà exactament, no?
Me'n recordo la carrera que havia en una... Vaig fer una assignatura de psicologia social i hi havia uns experiments que feien...
Coses així.
Genials, eh? Però
impressionant. Perquè tots anem a parar al mateix lloc moltes
però,
vegades,
sense
que ningú ens ho digui.
Clar. Però de petits.
De petits.
Jo t'explicava...
Anem on va tothom, no?
Bueno, hi ha quatre cotxes iguals, un verd, un blanc, però tots agafen el verd. Tu quin voldràs? El verd. No diré, perquè els altres alguna pega han de tenir. Si tothom desitja aquest, deu ser per alguna cosa.
Sí.
La gent que va als restaurants diu, està ple. Diu, aquest és bo.
Igual sí.
Cert.
Però igual no. Cert, també. El McDonald's també està ple, no vol dir que, cert, no, que sigui cert, bo necessàriament.
Cert. Malgrat tota aquesta realitat, els valors ètics, aquells que aprenem, són els mateixos ara que fa 2.000 anys?
No.
Els fonamentals? No.
Jo crec que no. Clar, hi ha alguns que es conserven. Jo crec que l'ètica també és una trajectòria. En la ontològica, és a dir, de l'individu, de la persona, del subjecte, però també de l'humà. Aleshores sí que tenim algunes coses. Això que deia, de cuidar dels ancians, això ja venim dels primers grups homínids, no? A partir d'un moment. Hi ha coses que els romans també, però clar, òbviament ells tenien una altra ètica, ja et dic, tenien una altra, segur, des de l'esclavitud, des de la manera, formes, o sigui, que per nosaltres ens hem anat destilant, no, sofisticant, sobretot en el nostre sadisme, procurem ser una mica més considerats, tenim altres ideals.
Hem millorat.
Bueno, sí, imagina't, hem millorat, sí, podríem dir que sí. Amb costos i amb pèrdues i renúncies importants.
Una final, sí, que és una mica paradoxal. Una bona part de la societat s'exclama ara de veure els diaris suposats comportaments ètics que potser la mateixa societat va permetre en el seu moment o no va.
El que passa és que, diríem, jo crec que l'ètica de la persona que té la responsabilitat d'altres
ha de ser una altra.
Hombre, és molt més fora.
L'ètica d'una persona que té la responsabilitat d'altres.
Clar. O sigui, que el president no sigui ètic, o sigui, afecta a 50 milions de persones.
O que no pugui ser-ho, d'acord.
Sí. I després, que hi ha coses que no han d'estar lliurades a l'ètica.
D'acord.
És a dir, que requereixen de control i de transparència. Si no hi ha aquest control... L'altre dia, en un programa d'aquests així com a broma...
Vols dir, ens podem plantejar un debat ètic, però en la pràctica no servirà per res plantejar-lo, perquè no es pot mesurar.
Efectivament.
No es pot mesurar en el paper, en l'actuació...
O potser és massa esperar, massa demanar, en llocs de tant de poder, que no cauran les tentacions.
És bona aquesta, sí. Perquè som éssers... Vaja, és allò, som dèbils, no?
Home, de fet, la pregunta és la persona... que fa la corrupció o és el poder que corrompeix la persona?
Com ja es va dir fa molt de temps, que sí. El poder corromp. Bueno, o que té aquests riscos.
El que jo et deia aquella vegada del Mubarak, que va robar 50.000 milions d'euros. Mubarak, xato, no podia robar 100 milionets. Per tu, per la família, els cotxes, escolta, mira, per què han de ser 50.000? Que ni els gastaràs ni faràs. Però bueno, si ho pots fer, si tens el poder per fer-ho,
ens va dir aquesta frase amb allò de dir qui de nosaltres en una situació semblant,
bueno, sí, sí,
qui pot garantir de dir no, a mi això no em passaria mai, i jo seria capaç de, encara que tingués diners a cada cantonada, de mantenir-me en la rectitud, etc.
Sí.
Seria difícil que algú pogués garantir, per no dir...
No. Podem dir el que vulguis.
Podem dir el que vulguis.
Dir no passa. Però fixa't, de vegades és perquè jo no faria això, o de vegades jo no seria capaç de suportar el que ha suportat aquell. Però és que nosaltres...
Que també ho diem, això.
Sí, sí que ho
diem. Davant de determinades situacions de persones, és a dir, jo no podria.
Jo no podria. Quina interessa, no? Com aguanta,
com has aguantat, no sé què, etc.
Però és que no ho pots dir. O pots dir-ho,
però... Sí, perquè això públicament tampoc s'assumeix. Clar, som dèbils.
Sí.
I per tant, ens poden passar aquestes coses, encara que obertament diguem, a mi no em passarà mai, mai, ni jo tolaria mai, tal, i jo no permetria mai.
Hi ha una cosa que a mi em passava quan era jove en la professió, que en algun moment sempre em preguntaven, bueno, però vostè, es para o no es para? No? Com dient, sí, teoria, sí. Diu, sí, fins a que no hagi estat diverses nits sense dormir, tu que has de saber. Sí, vinga, deixa't estar, no? Com dient, molts llibres...
D'acord, o sigui, però un psicòleg clínic de família que li pregunten, bueno, escolta'm, si no ets pare, no m'expliquis.
Sí, però...
Tenien raó?
No.
No.
És veritat que l'experiència fa, diríem, al professional, però diríem, no sé com dir-te, sinó que els psicòlegs de gent gran haurien de tenir 80 anys, no? Pues no, poden tenir 25 i ser bons professionals perquè funcionen d'acord a un criteri
professional. Com aquell que dius, no pots entendre els milionaris si no ho has estat. Esclar, serà difícil, sí. o no pots atendre els lladres si no vols...
D'acord, però igual no es tracta no. De que l'entenguis,
no,
sinó de que s'entengui, per exemple. No? De que aquesta persona s'entengui. Les experiències... jo no pretenc saber el que li passa a l'altre. I no és la identificació el que permet accedir al saber. El que és més, oculta la veritat, aquest saber. Ah, sí, ah, tu, ah, ja sé el que et passa. Mentira. Tu t'ho creus que ho saps. Però saber costa. Fins i tot, no, moltes vegades la persona em diu, vinc aquí per arreglar els meus problemes. I, clar, molt bé. I quins són els seus problemes? Diu, ah, oh, ara, dit així, jo què sé. Que de vegades costa fins i tot de saber què és el que no sabem, quin és el problema.
Total, que no podem dir mai.
Exacte.
Mai?
Mai. No, ni tot de tot, ni res de tot.
No? O sigui que posar la mà al foc per alguna cosa tampoc ho podem fer?
La pots posar sabent que igual et cremes. Tenim poc... És molt difícil. Inclús, escolta, gent que ha hagut de matar.
Això no vol dir que s'hagi de ser conciliador amb tot i amb tothom, eh?
No.
Però, és a dir...
Però un, diríem, fora de context... Tot es veu molt bé. Què passa amb aquests pares? Quan venia un altre, no, mira, el que tu tens que fer, no, jo quan sigui pare, saps el que faré? No com tu. No. I l'altre diu, sí, home, tu ho ves parlant, ves dormint totes les nits, ara on te'n vas al cinema, no? Diu, sí, xato, ja veurem com passis 4 nits sense dormir, a veure què opines.
I quina pel·lícula et ve de gust.
A veure si et quedaràs escarxofat al sofà en quant vas al cinema. Perquè és quan l'altre pretén dir-li a l'altre el que ha de fer. I això és el que mosqueja molt.
Dir el que has de fer.
Clar, el que parlàvem això dels nens, quan el nen diu que sent molt malament, i l'altre diu, no, home, no, si no passa res, si això no té cap importància. Diu, vale, gràcies. No, m'has tirat a baix, això m'estàs dient que sóc tonto per patir. Diu, pues no. I per això la subjectivitat és molt subjectiva.
Doncs entre les lliçons de l'ètica no diguin mai. D'aquesta aigua no em beuré. O sigui que és veritat la frase,
Jo trobo que
no diguis mai d'aquesta aigua no em beuré.
Un pot pensar que no, però en moltes
coses... I pot intentar que no.
Exactament.
Però potser arribarà el dia en què li tocarà fer-ho.
Sí, és el de l'Ortega i Gasset, no? L'home i les seves circumstàncies.
Però el dia que ho hagi de fer, serà un trauma personal, això?
El dia que ho hagi de fer, sabrà...
Si jo tota la meva vida he dit, no, això no ho faré, i arriba un dia en què toca fer-ho...
Sí, això serà una ferida...
Serà una ferida de nassos.
Si t'acabes de conèixer. Jo em pensava que era diferent. El problema és que moltes vegades volem ser el que pensem. I això no va així.
No.
Hi ha una distància entre el que pensem...
Ara segurament
i el que som.
Els oients més grans pensaran, home, els que ens vam casar per tota la vida.
Sí. Ara ningú es casa per tota la vida. No? Es casen perquè estan bé, perquè es casen i per estar un temps junts. Si estan tota la vida, doncs mira,
sí, estaran tota la vida.
Però abans, efectivament, es casaven per estar tota la vida. I feien...
I
té molt mèrit i és una cosa molt lluitada, perquè justament...
Una cosa molt lluitada.
Sí, no cau dels arbres, això. Vull dir que s'ha de... O sigui, és com l'acudit aquell del Quino, que estaven dos molt grans, i ell li diu a ella, escolta'm, tu i jo què érem? Germans, marit i muller, ja tants anys junts, i efectivament, i de vegades són situacions molt maques, i moltes vegades són situacions de guerra sota el mateix sostre, no? I són terribles, que dius, estan junts perquè no es poden separar. És a dir, tot té els seus pros i els seus contres, no tot és flors i violes, però veus com la ètica també canvia. Diríem, un casament, una certa ètica, era una moral, però també una cosa, un home ètic, hi havia determinades coses que no podia fer, i una d'elles no era anar casant-se així alegrement. Si et casaves, era agafaves la responsabilitat i era de per vida. Ara tu dius això i es fan un fart de riure. Diu, com vols que... Ens casem, si ens casem...
Ho serà.
Sí, i dius, i per què vas per l'església? Diu, home, perquè queda bé. Dius, però tu tens el convençut. Home, jo diré que sí, però convençut que serà per tota la vida, no ho estic. Perquè ara hi ha poques coses que siguin per tota la vida.
Poques.
I sí, molt poques.
Poques, per exemple?
No ho sé.
Ah, no ho sé què dir-te. Que no, d'allò, no què és per tota la vida?
Home, el vincle pare-fill o mare-fill.
M'ho pensava que diries això, perquè és clar. Sí. Encara que algú es pugui donar el cas que no pugui suportar son pare, no deixarà de ser un pare.
Exactament. Els orígens són per tota la vida.
Els orígens són per tota la vida.
Sí, són els que són.
D'acord.
Però, bueno, però la feina segur que no. Els vincles varien. El lloc de residència també. Els mòduls de comunicació
també,
és a dir, tot sempre està sotmès a
una dinàmica en moviment, eh?
Sí.
Per tant, la realitat és la que és i cal veure-la tal com és, però no diguin mai. Tornarem en 15 dies perquè divendres que ve serà l'endemà de Dijous Gras i escoltaran el Predicot. Roman, en 15 dies tornem a ser aquí.
Molt bé.
Bon carnaval.
Igualment, adeu.
Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.